Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com porteu la pluja? Aquí a Catalunya tenim la fortuna que no està fent mal, no hi ha cap problema destacable, no hi ha res, més aviat tot el contrari. Com diuen, les bones maneres i les bones llengües, llueve como tiene que llover. És a dir, a on ha de ploure. I això ens dona la gran notícia de que els embassaments de les conques internes, estan millor, no estaven així des de l'any 2022. Des de l'any 2022 no estaven així. Estem parlant de que ja superen i superaran el 50% i encara d'entrar més pluja. I això és una gran notícia si tot va com ha d'anar. I continuarà plovent aquesta tarda i després, durant el cap de setmana, continuarem tenint pluges. No seran tan continuades com les que hi ha, però seran tempestes aïllades, pluja, però serà continuada durant tot el cap de setmana. Després ja entrarem més en matèria conforme a la meteo. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i, a més, quan hi ha bones notícies. No tot són bones notícies, encara que avui, com és divendres, tindrem un ull posat també en l'oci, no? Com sempre fem. Mireu, aquest matí coneixíem que els Mossos d'Esquadra han desarticulat un entramat criminal relacionat amb la producció i tràfic de drogues en plantacions de cànnabis conreades en naus industrials i domicilis aquí a l'àmbit metropolità de Barcelona. Això, malauradament, no és un... Ho diem com a notícia, però és que no és una notícia. Això passa cada dia, o pràcticament cada dia. De fet, cada vegada que parlem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP FEPOL de Mossos d'Esquadra, parlem, de fet, aquestes notícies, si no és una cosa molt important ni es diu, perquè és que cada dia hi ha alguna cosa així. Som el súper de la droga d'Europa, en aquest cas, la porta d'entrada. Això no ho dic jo. En el seu moment ho va dir el propi cos de Mossos d'Esquadra, ho va deixar entreveure. Bé, concretament aquest matí han estat detinguts 12 homes i una dona, entre 20 i 52 anys, en 7 escorcolls que s'han fet a Santa Coloma de Cervelló, a Vallirana, a l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat, a Granollers, en Santa Coloma de Gramenet i a Barcelona, és a dir, poca broma. A les diferents ubicacions es van intervenir més de 5.000 plantes de cànnabis, 18 quilos de marihuana, 4 armes de foc i munició diversa. I per què estic començant el programa com si fos el boletí informatiu i els successos? Doncs mireu, estic començant amb això i amb aquesta notícia en concret perquè hi ha components que formen part del trencaclosques de la seguretat a Catalunya. I aquí és on volem anar a parar. Aquest és el riu que m'ha portat al mar on vull parlar. I al mar, un dels rius es diu cànnabis i tràfic de drogues, i al mar on vull anar a parar es diu seguretat a Catalunya. Organitzacions criminals, armes, drogues, habitualment, cada cop són més habituals les notícies de tirotejos. Bé, tenim un triangle que massa sovint surt ja a primer pla. Yolanda Canales, com estàs? Tu et sents segura?
Quina
sensació tens, tu?
Bona pregunta. Jo et dic una cosa. Quan surto de casa, per si de cas, no tinc un spray d'aquests de pebre i potser l'hauria de tenir més a la mà. Però bueno, vaig amb les claus.
Clar, que tu matines molt. Tu sí. Agafes surta a hores intempestives de Terrassa.
Exacte. I procuro anar amb les claus a la mà. Si algú s'acosta, dius alguna cosa, punxaré. Que igual no serveix de res, però per si de cas... És una sensació... No sé, jo vaig pel carrer i dic, i si ara, no sé, estic
clar,
sola?
Clar,
si
és que jo parlo de sensació, que no de realitat. La sensació és una cosa i la realitat és una altra cosa, que és el que diuen les dades. Però què diu l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior?
Doncs, si tenim en compte això, que recull dades de Mossos d'Esquadra, de Policia Nacional i de Guàrdia Civil, l'any passat els fets delictius van baixar molt lleugerament a Catalunya. Se'n van registrar 120 menys. Estem parlant de poca cosa, eh? Però, bueno, van baixar. I especialment els robatoris i els furs. Però què passa amb els delictes considerats més greus? Els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa van pujar gairebé un 19%. I també els delictes sexuals, que van créixer un 4,4% fins a arribar als 4.404, segons aquestes dades. En relació amb altres delictes, va créixer el tràfic de drogues un 6,3%, cosa que no sorprèn, ja ho deies tu, tenint en compte que Catalunya s'ha convertit en un dels epicentres del tràfic de marihuana. En l'or d'Europa també, com ho han definit en altres ocasions els Mossos d'Esquadra. I aquí rau un dels problemes també que hi ha, eh? Els enfrontaments entre bandes rivals pel control de la droga i que sovint acaben en tirotejos.
Que també darrerament és una qüestió bastant habitual, malauradament.
Aquest any se n'han produït 5. I l'any passat ja es van incrementar els tirotejos, un 23%. Es van registrar 69, el que és una mitjana de 5 al mes. També es van intervenir 445 armes, 21 d'elles de guerra. Però aquest any, com dèiem, ja s'han registrat 5. El més espectacular va tenir lloc el 7 de gener, a principis de gener, al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, bàsicament perquè es van disparar 213 a l'aire en pocs minuts. Una d'aquestes bales va anar rebotada a una senyora que passava per allà i va resultar ferida. També se n'han produït tirotejos al barri de Sant Roc de Badalona. En aquest cas també es van fer tirotejos això, a l'aire, que es diu, no? Suposo que és per avisar altres...
Intimidatorios.
Exacte. Bàsicament això. I tres a Terrassa, en menor escala, però tres a Terrassa. Un d'ells sí que va acabar amb una persona morta a la sortida de la discoteca Chicago Latino al barri de Les Arenes. L'endemà va haver un altre, que va ser una revenja del germà de la víctima, que ja va advertir que revenjaria, i va anar a una barberia i va haver un enfrontament i una persona també va resultar ferida. Aquí, en aquest cas, també hi ha darrere doncs, una guerra entre bandes rivals llatines pel tema de tràfic de drogues. Però, clar, la pregunta que ens fem és què és el que està passant? És que s'estan important pràctiques d'altres països? Ja ho deia, en el cas del tiroteig de Terrassa són bandes de dominicans. Les organitzacions són ara més perilloses i més fortes, i com s'hi ha de fer front? S'està fent prou feina preventiva? Que aquest és un dels apunts que posen o l'accent alguns sindicats de Mossos d'Esquadra. L'Imaviudes també ho ha fet el sindicat USPAC, no?
Sí, tots.
Igual tot el que tocaria de feina al carrer. No perquè no vulguin els Mossos, sinó...
Primer manca d'efectius i després hi ha una cosa clau davant de tot això, davant del cervuenisme, si em permeteu l'expressió que s'ha fet fins ara, possiblement seria una actualització de les lleis per acompanyar la feina de la policia. Perquè si la policia fa la seva feina, però les lleis no acompanyen, aquestes persones estan al carrer. És com es diu habitualment, entren per una porta i surten per l'altra. Parlem, per exemple, de la multireincidència, etcètera, etcètera, que ara s'està intentant posar fil a l'agulla, però bé, quan baixa el suflé, això tothom s'oblida. Bé, en parlem d'això i li traslladem totes aquestes preguntes al senyor Alberto Villagrasa, que és professor en el grau de Criminologia, Ciberdelinqüència, Ciberseguretat en diferents universitats, com per exemple la Universitat Abat Oliba Ceu o la Universitat Internacional de la Rioja, la UNIR. Alberto, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, un plaer.
Bé, bàsicament, les dades que ha donat el Ministeri de l'Interior de l'any passat diuen que els fets delictius a Catalunya van baixar molt lleugerament. De fet, continua aquesta sensació d'inseguretat, però quina pot ser la realitat en qüestió de dades que ens enfrontem?
Sí, bueno, les dades diuen que no baixen res. O sigui, apenas baixen 100 fets delictius durant tot l'any, que és gairebé res. És a dir, a Espanya tenim 2.400.000 fets delictius l'any 24, i d'aquests 2.400.000, més de 500.000 són de Catalunya. És a dir, estem parlant del 30%.
Carai.
Estem parlant gairebé del 30%. I és molt. És molt.
I per què es concentra tot això a Catalunya?
Bueno, i el pitjor, que si aquesta dada la repartim durant tot l'any, són gairebé a 1.500 fets delictius al dia. És a dir, cada dia aquí se cometen 1.500 fets delictius a Catalunya, eh? I és molt, és molt. I jo crec que és un problema de que aquí s'ha estat en un ambient del buenismo, del políticament correcto, de no afrontar problemes que són reals i que estan provocant doncs, conflictes de seguretat, i que també s'ha estat més prioritzant les, els interessos polítics, la seguretat. És el que estem visquent ara, no? Mm. Jo vull més competències en ports, aeroports i fronteres, però amb quins efectius? No lo sé, però quiero les competències.
D'allà.
No, no.
És a dir, segurament la part idònia o la part ideal seria fer-ho al revés, no? Primer incrementem efectius i després ja, si això, deleguem competències. Seria fer una cosa a l'inrevés, no? Potser?
Tampoc això. O sigui, el que jo vull dir és que volen més competències sense tenir efectius. I el problema és que ports, aeroports també són frontera, I el que no han entès els nacionalistes i part de l'esquerra
sí.
és que el terrorisme i el crim organitzat estan molt globalitzats. No és el terrorisme i el crim organitzat que teníem als 80.
Ahà, entenc.
Està molt globalitzat, s'ha posicionat molt bé a internet, a les xarxes,
sí.
s'ha adaptat molt bé a la globalització, i per això quan diuen que Barcelona és la porta d'entrada de la droga a Europa, sí, és veritat. I llavors, clar, tenim un crim organitzat i un terrorisme que està molt globalitzat i que estan pensant en fronteres, en competències, i quan l'ideal és la unitat d'acció. És a dir, tenim dos cossos de seguretat, que és Guàrdia Civil i CNP, que són referents internacionals en la lluita contra el terrorisme i el crim organitzat, i els volem fora. I el crim organitzat i el terrorisme també van a fronteres. Mm. És a dir, aquí a Catalunya és on més fugitius internacionals es detenen de tota Espanya. L'any 24 es van detenir més de 60. Més de 60. I per algun lloc passen, no diuen per repente, eh?
No, sí, està clar. Llavors, aquesta política, tant de la de buenismo com, per exemple, bé, bàsicament, possiblement, no sé si seria un exemple adequat el veure que cada cop veiem més tirotejos aquí a Catalunya.
Aquí hi ha un problema, i després anem als tirotejos, hi ha un problema de base que... I m'explicaré, eh? Que ve quan Ada Colau agafa l'alcaldia de Barcelona. M'explicaré, eh? Perquè quan el que passa a Barcelona, al final s'estén per tota Catalunya.
Sí.
Afecta tota Catalunya. I el bonisme aquest de l'Ada Colau, de no passa nada con los ocupas y los manteros... Clar, abans els manteros veien un guàrdia urbà i surten corrents. Des de quan entra Ada Colau, els manteros que feien era enfrontar-se a la guàrdia urbana. Llavors, aquesta desídia, aquest buenismo de permetre segons quines coses, el que fa és que cada vegada es degradi molt més la convivència. I aquelles persones que volen delinquir, diuen, bueno, si hago esto y no pasa nada, puedo hacer A, pero también puedo hacer A más B. Y seguramente tampoco me pasa nada.
Creus que ja s'estan posant ciments per solucionar aquesta situació?
No. Tenim un problema molt gran, que és el que et deia abans. S'està prioritzant els interessos polítics per sobre dels interessos de la seguretat dels catalans. Quan el que estem demanant, que és el que comentava, no? Més competències per vigilar ports, aeroports, fronteres, i no hi ha efectius per fer-ho, i que tampoc estan preparats per fer-ho actualment, i volem expulsar a cossos de seguretat com CNP, el Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil, que estan preparats i que és necessària la unitat d'acció precisament per temes tan importants com és el terrorisme globalitzat o el crim organitzat, i estem obviant que falten efectius, i el que ens interessa només és agafar aquestes competències i després ja veurem, tenim un problema. I les bases no s'estan posant perquè s'està jugant políticament amb la seguretat de les persones. S'està jugant de forma que només mirem si hi ha competències, més competències per una reivindicació dels socialistes, però no estan mirant efectivament quins operatius fa falta. Si millorem, no rebutgem, no, si millorem la coordinació amb CNP i Guàrdia Civil en temes de terrorisme, temes de crim organitzat, com vigilem els puertos de la Generalitat, que actualment no hi ha vigilància, què podem fer per millorar la connexió o el traspàs d'informació davant els fugitius que entren per Espanya, que la gran majoria que es detenen a Espanya són a Catalunya, es detenen aquí a Catalunya. En lloc de millorar els sistemes de col·laboració i coordinació, el que s'està fent és voler més competències sense tenir efectius. Llavors, les bases és impossible, impossible que les estem, que les puguem fixar. Per què? Perquè s'està mirant només la política i no la seguretat dels ciutadans.
Doncs, Alberto Villagrasa, professor en el grau de criminologia en diferents màsters de ciberseguretat i ciberdelinqüència. Escolta, moltes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Un plaer, ha estat un plaer.
Malauradament, és difícil no estar d'acord amb moltes de les coses que està dient el senyor Villagrasa, perquè, dius, possiblement comencem la casa pel teulat, en aquest cas. Possiblement, primer, tenim els efectius i cobrim les necessitats d'efectius als carrers, autopistes, etcètera, etcètera, i després, si això ja, mirem més endavant. L'altre dia, quan parlàvem amb l'Imma Viudes, quan va sortir el tema de les competències, una de les preguntes que li van fer a la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra era com estava la coordinació entre els diferents cossos policials, perquè, suposo que estaré d'acord amb mi, davant d'una qüestió així, la coordinació ja no en aquestes delegació de competències, sinó pràcticament en absolutament tot, és imprescindible. Em va dir que bé. Ella va dir que bé. Podríem començar a discutir-ho igual, però en principi diuen que bé, que la coordinació bé, tant de bo sigui així i no haguem de prendre mal. Bé, de seguida, ens relaxem una mica perquè darrerament veiem uns titulars interessants conforme a la descoberta d'un gran aqüífer soterrani a Lleida. Li van dir un gran mar soterrani de 80 quilòmetres quadrats a Lleida, d'aigua subterrània. Clar, tu t'imagines allà que tenim un quet. De què va aquest mar? Bé, bàsicament són el resultat d'una gran conca fluvial prehistòrica que ara, doncs, han posat en boga. D'en seguida l'analitzem bé, analitzem aquest mar soterrani de Lleida amb el geòleg Roberto Espínola i el parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, demà tenim una cita al Casino de Barcelona.
Porque vas a venir mi casa vieja inaugura una flor en cada reja. Porque vas a venir después de tanto se confunde.
És la gran veu del flamenc contemporani. Es diu Maite Martín i demà estarà en un format absolutament increïble, que és que ens mostra sempre el festival Íntims al Casino de Barcelona. Demà, dia 22, la Maite Martín a l'Íntims, al Casino de Barcelona. I nosaltres, l'altre dia et vam convidar-te amb una entrada doble i avui tenim una altra. Avui tenim una altra entrada doble per anar demà al vespre a veure al Casino de Barcelona a la Maite Martín i per viure, doncs, aquest format íntim. És només, van molt poques persones, és un format molt reduït, eh? Què heu de fer per tenir aquesta entrada doble? Doncs és una qüestió de rapidesa. La primera persona que vulgui anar, evidentment, i que hi vagi anar demà, segurament, segur, al Casino de Barcelona, ens pot enviar un WhatsApp. WhatsApp escrit, no de veu, escrit 699-1309. 699-1309. La primera persona que ens envia el WhatsApp, l'entrada doble per anar demà al Casino de Barcelona a escoltar la Maite Martín serà seva.
Me quedé si yo te quiero.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
He roto todos mis poemas.
A tu lado. El musical de los secretos con los secretos llega al Teatre Tívoli. Descubre el origen de sus míticas canciones y revive la historia de los secretos contada por ellos mismos. Una noche mágica, un testimonio único. Del 10 al 13 de abril, 4 únicas funciones. Entradas en lossecretosatulado.es.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap, las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 30 de marzo, La Auditori. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un mar soterrani, un sorprenent mar soterrani d'uns 80 quilòmetres quadrats, que és una gran bossa d'aigua que s'ha trobat, doncs, a Lleida, allà cap al Segrià. Ho hem trobat aquí, i això va començar perquè els van fer el nou pla hidrològic de l'Ebre, va començar la seva feina, i llavors va portar, doncs, aquests descobriments que tenen certa calada, doncs, a Lleida, no? És l'existència d'una gran massa d'aigua soterrània de més de 80 quilòmetres quadrats, i els extrems estarien al Farràs, per una banda, al Farràs, al Carràs, Raimat i al Pla de la Font. Allò seria un triangle, doncs, que dona una certesa per començar, i és que allà, a l'època prehistòrica, doncs, hi va haver una gran xarxa fluvial. Però com és aquest mar soterrani? De què estem parlant exactament? Doncs traiem l'aigua clara amb el senyor Roberto Espínola, que és geòleg del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Roberto, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quan vaig llegint i vaig mirant i diuen no, és un mar subterrani, és tant com això?
Home, no, la resposta clara i rotunda, no. Vale. No hi ha cap mar subterrani al subsol de la plana de Lleida. No?
I com és de gran aquesta massa d'aigua? Llavors, què estem trobant? Aigües subterrànies, bàsicament, seria això, no?
Sí, són aigües subterrànies. És un, diguem, un aqüífer, un aqüífer que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, diguem, ha definit i ha individualitzat com una nova o com una futura massa d'aigua subterrània. Les masses d'aigua subterrània són les unitats de gestió de les aigües subterrànies que determina la Directiva Marc de l'Aigua. I els estats membres de la Unió Europea han d'identificar i caracteritzar les masses d'aigua que considera que hi ha en el seu territori. I diguem que això ja està fet a Catalunya, ja està fet en d'altres parts de l'Estat. Bé, ara la CHE, diguem, el que ha definit una nova massa d'aigua, que és aquesta, massa d'aigua dels 80 quilòmetres quadrats, aquestes que ha sortit a la premsa.
Però és molt gran, no? 80 quilòmetres quadrats em sembla... Bé, no sé si és una cosa habitual, però em sembla enorme, no?
No.
Ah, no?
No. Hi ha masses d'aigua més grans que això, definides a Catalunya i arreu. No em sembla gaire gran.
Sí, no, clar, jo et parlo des del punt de vista del desconeixement, per això que em sembla molt gran tot això. Bé, llavors, la característica i la notícia d'això és que s'ha descobert que hi ha aquí aquesta massa d'aigua, que fins ara no es tenia clar si estava o no estava.
Bueno, és que jo el que entenc és que diem que la Confederació ha considerat, ja es coneixia, diguem, aquesta, aquí, perquè aquí ja n'hi ha, en aquest territori ja n'hi ha pous, ja n'hi ha extracció d'aigua, tot això, diguem, es coneix, no?, que aquí n'hi ha és aigua. El fet novedós és que la Confederació ha considerat oportú definir-la com una massa d'aigua. No és que no existís i se l'haguessin trobat. Oh, mira, que hem descobert que no en sabíem. No, jo considero que el que han fet és individualitzar-la i, diguem, donar-li en aquest 80 quilòmetres quadrats que afloren aquest rang de massa d'aigua.
D'acord. Llavors, això prové, o això es diu, no?, es comenta que prové de la prehistòria, d'allò que va ser una gran confluència fluvial, no?
Sí, mira, jo, perquè us feu una idea. Sí. Tots els terrenys que tenim aquí en aquest sector de Lleida, sí, tot això prové de la erosió i el desmantellament, diguem, del Pirineu. Val? Al llarg dels anys de la història geològica parlava d'uns 25 milions d'anys d'aquest sector. Quan la serralada pirinenca s'aixeca, o comença a s'estar aixecant, alhora s'està erosionant i desmantellant. I tots aquests sediments de l'erosió de la serralada es van dipositant, diguem, al que ara actualment és la conca de l'Ebre, en aquest sector, doncs, a la zona de la plana de Lleida, i tots aquests sediments de l'erosió de la serralada són el que avui dia, diguem, és un aqüífer. Això s'ha convertit en un aqüífer. Els sediments aquests són còduls, fragments de roques, graves, blocs, sorres, tot això. I penseu que entre aquests materials, entre la fracció sòlida aquesta, hi ha una certa porositat, hi ha porus, i aquests porus estan reomplerts d'aigua. Això, si fa no fas un aqüífer,
D'acord. Roberto, clar, jo, perquè la gent s'ho imagini i ho vegi, no, en el seu cap. Clar, jo, em parlen d'aquesta massa d'aigua, i jo m'imagino com una cova gran amb tota aquesta aigua aquí dins. En quin format es presenta? Com va això?
No. Això, diguem, és un gran error. Això no és ni que ningú se li acudeixi pensar que n'hi ha un forat de 80 quilòmetres quadrats.
Clar, és que jo m'ho imagino així. Jo veig això i dic, ostres, aquí deu haver com una mena de cova tipus pirates, no? Allò, i tot allò, i està aquí l'aigua. Llavors, com es presenta tot això? Com va?
No, mira, penseu, així, per fer-nos així una idea ràpida del que és un aqüífer, mira, jo alguna vegada en algunes xerrades, en algunes presentacions, per fer-ho entendre així ràpid, què fas? Mira, penseu, a veure si... Penseu en un pot de cigrons.
D'acord.
Aquests que compren al súper.
Vale, doncs, sí.
Doncs, això, diguem, seria una petita mostra d'un aqüífer. Diguem, què seria, diguem, la fracció sòlida de l'aqüífer? Les graves, les roques, les sorres, diguem, serien els cigrons.
Els cigrons, vale. Clar.
I, diguem, tota la porositat de l'aqüífer seria els espais que hi ha entre els cigrons.
D'acord, vale.
L'aigua subterrània se situa ocupant aquesta porositat, aquests espais entre els cigrons. Per entendre això...
Well, doncs, ara sí que ara ho tinc clar. Ara, és molt gràfic això, que com ho has explicat.
A grosso modo, extrapoleu el pot de cigrons, diguem, a una superfície de 80 quilòmetres quadrats, amb un gruix, el que sigui, el que tingui, i si fa no fa, per fer-nos una idea, és això. És això.
D'acord.
No? Que ningú es pensi, clar, és que en les publicacions que han sortit hi ha una cosa que indueix error, que està, diguem, des del meu punt de vista, no està ben feta, que és això, la comparació que surt amb els embassaments. Clar, es dibuixen els 80 quilòmetres aquests quadrats i es posa al costat que és l'embassament de que si la Vall, que és l'embassament d'altres zones...
Clar, i no és exactament així, perquè no compta aquestes pedres, clar, i aquestes roques.
Clar, sembla, clar, fa pensar que allà sota hi ha com un gran embassament. No és així.
Clar. Senyor Roberto Espínola, geòleg del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, escolta, moltes gràcies per aquesta atenció i per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
És tot un què, és tot un... Menys mal que el Roberto ens ho ha explicat molt bé. M'ha agradat molt com és un aqüífer. I atenció, perquè jo penso que aquesta xerrada ens deixa clar com és un aqüífer o com podem entendre un aqüífer com aquest pot de cigrons on està la grava i el que està per mig seria l'aigua que queda, no? Va, que de seguida parlem d'una activitat que podeu fer aquest mateix cap de setmana. Buscar or. Sí, buscar or. A on? Al Segre, a Balaguer.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo d'oro.
2 de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Wow! Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión, como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Empieza el martes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quan busquem i parlem i pensem en buscar or, en fer recerca d'or, sempre ens ve una cosa molt tòpica, molt típica, molt idealitzada, que són aquells buscadors d'ors de l'antic oest americà, del far west nord-americà, dels Estats Units, que anava allà amb la mula, al riu, allà amb aquell plat, no?, a buscar or. Per això ho tenim molt llunyà, el continent americà. Però aquí a Catalunya també va passar una cosa semblant. Aquí a Catalunya també hi va haver un moment d'anar al riu, concretament al riu Segre, a buscar or. No fa quatre dies, d'això. Estem parlant de l'època romana, estem parlant de l'època andalusina, estem parlant dels segles XVII, dels segles XII, en aquesta època més o menys. Però encara baixa or pel Segre. Encara baixa or. De fet, per pensar en tota aquella època i per veure què es fa, és una qüestió força curiosa, perquè el Museu de la Noguera, a Balaguer, doncs té el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre per recordar i per posar en valor totes aquelles activitats. I en parlem de tot això amb la Mireia Subirada, que és tècnica del centre. Mireia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ostres, quina imatge, eh? Lo del el viejo este allà amb el plat al riu. Això passava aquí a Catalunya?
Bueno, sí, podem dir que aquí a Balaguer som el far west català, aquí a les terres de Ponent. El que passa que sí que passava, el que passa que això ja fa molts anys. Aquesta és una pràctica que es va abandonar a principis del segle XVIII perquè ja no resultava rentable, i per tant ho hem perdut una mica amb la memòria, no? I el que fem aquí a Balaguer és una mica recuperar la història de l'explotació de l'or aquí, al riu Segre, sobretot, que és un dels rius més aurífers que tenim aquí a Catalunya.
Això com va començar? Quina és la història d'aquesta recerca d'or al Segre?
Bueno, tot això també comença el que és el centre a través dels estudis del Manel Viladevall, que era catedràtic de la Universitat de Barcelona, catedràtic de Geologia, que ha estudiat tota la zona del Segre i tots els rius aurífers d'aquí a Catalunya. Llavors, bueno, es va decidir obrir aquí fa 12 anys un centre d'interpretació que expliqués la història de l'explotació de l'or aquí al Segre, no? I sabem que el Segre és un riu aurífer. És un riu que neix al Pirineu i el que fa és arrossegar les partícules d'or que es troben barrejades amb diferents minerals a la zona dels Pirineus. La corrent de l'aigua les arrossega, riu avall, i quan arribem a la plana de Lleida, què passa? Que aquí el riu perd velocitat, l'aigua baixa més a poc i aquestes partícules d'or a poc van sedimentant, no? I es van, podem dir, escampant per tota la llera del riu, i aquí és on entren, no?, els personatges dels buscadors d'or, no?, a buscar aquestes petites partícules d'or entre l'arena i la grava del riu.
I Mireia, això era rentable?
Mira, ara no ho seria. Ara es calcula més o menys que per aconseguir un gram d'or s'han de processar unes 500 tones d'arena. 500 tones, si t'ho reparteixo en camions, serien uns 18 camions d'arena. També t'he de dir que el preu de l'or està car. Que està, ara, avui està més o menys a uns 90 euros.
No, vull dir que el preu de l'or està sempre realment car. Sempre és un refugi, un valor refugi. Sempre ha estat un valor refugi. Sobretot en èpoques de crisi, l'or sempre ha estat un valor refugi. No sé si...
Exacte.
Però a compte no sortiria, no?
No, ara compte no sortiria més. Actualment és una activitat, podem dir, lúdica, esportiva, d'oci, però en cap cas és una activitat per un poder-se guanyar la vida. Això sempre ho diem, perquè a veure si despertarem aquí una febre de l'or i no hi cabrem aquí a Balaguer, no? Però sí que és veritat que en època andalusina, sobretot, entre el segle IX i XII, podem dir que va ser una ajuda a l'activitat econòmica de la gent que vivia aquí a la zona del Segre, no? La zona de Balaguer i de la plana de Lleida. Vull dir que en èpoques que potser els conreus no anaven bé, que els ramats s'empestaven, o quan tenien estones lliures, baixaven al riu amb l'àbac o la batea, que és aquesta espècie de plat que hem vist a les pel·lícules del Far West, no? Baixaven a netejar l'arena per extreure'n les partícules d'or. Un or que s'utilitzava per fabricar i encunyar la moneda i també per pagar els exèrcits, per exemple.
Mireia, què feu aquí al centre d'interpretació? A part de tota aquesta història que ens estàs explicant, posar el context, la història, el què, l'activitat que es feia al Segre, però saps, per exemple, hi ha activitats pràctiques. He vist que també hi ha activitats pràctiques per intentar buscar or de forma pràctica, per dir-ho així, no?
Exacte, aquí fem activitats durant tot l'any. La que fem sempre és la que fem a dins de l'equipament, a part de la part expositiva, amb plafons i vitrines, tenim una part pràctica, amb una espècie de banyeres, amb arena i aigua, i el que fem és ensenyar o fer un petit taller d'iniciació a la recerca d'or, no? Els ensenyem a la gent com funciona aquest plat, posem l'arena, posem l'aigua, com s'ha d'utilitzar, com es poden localitzar les partícules d'or, perquè també es poden confondre amb l'or dels babaus. Això ho hem de tenir en compte, que l'or dels babaus o l'or dels bojos és la pirita o la mica, que és aquest mineral que forma part del granit, que es confona amb l'or. I és una activitat que fem durant tot l'any, no? I després de l'estiu hi sumem l'activitat del riu, que diem a l'estiu l'or el busquem al riu, i durant el juliol i l'agost sumem també l'activitat a baix al riu i fem l'activitat in situ, com s'havia fet al llarg de tota la història. Però el que és el centre d'interpretació, a dins, l'activitat es fa durant tot l'any, no? I és una activitat que desperta molt interès, perquè a part és una activitat única a Catalunya, no? I a part, no, el visitant no és protagonista de l'activitat, no només com a un oient passiu, sinó que, no, es posa a la pell dels autèntics buscadors d'or d'aquí del riu Segre. Sí,
que en aquell moment, doncs, intentaven fer la fortuna i buscar aquest or per el que deies, o finançar. Estem parlant de fa molts anys,
Exacte.
Escolta, Mireia, i això del plat com funciona? No es cola l'or pels foradets? Com queda l'or per mirar? Com va?
Mira, jo t'explico. La gent ve amb la idea de que aquest plat és com un colador.
Sí,
no?
I la batea... és la idea que tenia jo,
Sí, doncs no és un colador.
Ah?
És a dir, el sedàs o el garbell sí que l'utilitzem a baix al riu, perquè quan omplim el cubell amb grava i arena el que no fem és aprofitar els còdols, les pedres més grans. Tot això ho passem per aquest garbell, per aquest colador, però va parar a l'àbac o la batea. L'àbac o la batea és un plat de plàstic normalment de color negre, color blau marí, un color fosc perquè l'or ens ressalti, que no té forats, no? Llavors té per les vores té una espècie com d'esglaons petits que quan anem eliminant l'arena amb l'ajuda de l'aigua, com que l'or és un mineral pesant i va per sota de l'arena, aquests petits esglaons que hi ha per la vora interior de la batea fa que l'or es freni i no marxi cap a fora. Però no és un plat amb forats, no és una espècie de colador, sinó que és un plat llis totalment.
Bé, Mireia, qui es vulgui apuntar a gaudir del Centre d'Interpretació de l'Or del Segre, què ha de fer?
Pues, contactar o visualitzar la pàgina web del Museu de la Noguera, entren a la pàgina web del Museu de la Noguera, nosaltres som un equipament que depenem d'aquí del museu, i aquí veuran només obrir la pàgina, que ja surt la nostra activitat, que surt la iniciació a la recerca d'or, clicar, veuran tota la informació, el cartell, els horaris, i després un formulari de reserves. Si no, també ho podem fer a través del nostre correu electrònic o el nostre telèfon, que això ho trobaran a la pàgina web de l'Ajuntament de Balaguer o la del mateix museu.
El Museu de la Noguera, el Centre de la Noguera, el Centre d'Interpretació de l'Or. Mireia Subirà, la tècnica del centre, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions. Molt amable.
Gràcies.
Ei, no em digueu que no és una activitat xula per passar un cap de setmana amb els crios allà. És una activitat d'aquestes, com a mínim, curiosa. Com a mínim, curiosa. Perquè ho sabíeu? Sabíeu que es buscava or al riu Segre? Doncs pues mira, ja ho sabeu. Va, que de seguida arribarem a la una, però abans, com teniu el vostre cor? Home, imagineu com bategava el cor dels buscadors d'or si trobaven or. Doncs Inscor, en aquella època no estava Inscor, ara sí, tenim aquesta oportunitat. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris. I ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Què has de fer? Doncs, mira, reservar per anar a veure i com tens el teu cor. I on reserves? Doncs mira, pots trucar per telèfon, t'ho puc dir al telèfon, 93 425 19 62, però ho memoritzaràs millor, no cal memoritzar perquè tens la web. inscorbcn.com inscorbcn.com
A punt d'arribar
la una. Us deixarem i continuarem explicant tot el que us interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I després, ja quan tornem, en parlarem de l'euro digital. L'euro digital ja és una realitat. I la gran pregunta que ens podem fer és: desapareixeran els diners en efectiu, físics? Hi haurà un control més gran del que fem o no fem amb l'euro digital, tal com semblarà el control que ha dit a Hisenda, que bé, en funció del teu nivell de vida que portis, si no correspon amb el que cobres, t'investigaran. Bé, ojo, que si te compres un cotxe que no toca, tienes Hacienda detrás. Va, de seguida en parlem. Va, 5 minuts i tornem de seguida. Va, que arribem a la una.